Recta.
Hola, sóc en Pere Gratacós i jo també escolto els Zona Mixta de Ràdio Mascara.
Recta.
Els resultats, les cròniques del partit, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
Zona Mixta, un magazín presentat per Ivan García.
Hola, bona tarda. Ja tornem a ser aquí al 107.6 després de les festes de Nadal. El 2014 es va tancar com un any que es podria resumir de gloriós pel Futbol Club L'Escala amb l'ascens històric a Primera Catalana. No només va ser un any de bones notícies, ja que ens va deixar el vell cairenc i extècnic del Futbol Club Barcelona, Tito Vilanova, el dia 25 d'abril, víctima d'un càncer. Però també va ser un any on vam conèixer que Leo Messi podria tenir un familiar a l'Escala, Virgili Fonti. Esperem que aquest any sigui esportivament millor per tots els equips de l'Escala. Comencem repassant els titulars d'avui en format breu. Avui ja us avisem que comencem apretant fort. Un programa amb Basili Gironès a la redacció amb Joan Brugués al control tècnic i qui us parla en Georgina Falgàs i Ivan García. Hola, molt bona tarda, Georgina.
Bona tarda, Ivan.
La situació del Futbol Club Barcelona no és aliena al món local. Hi ha molts temes sobre la taula. L'enfrontament entre Leo Messi i Luis Enrique, la destitució d'Antoni Zubizarreta com a director esportiu, però sobretot principalment l'avançament de les eleccions presidencials anticipades que va anunciar el passat dimecres el president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu.
Precisament amb aquest ambient convuls a Can Barça, el programa Zona Mixta s'ha posat en contacte amb el president de la penya blaugrana de l'Escala, David Falgàs, per tal de poder copsar què és el que opina sobre l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Ha fet bé Bartomeu en convocar les eleccions? Què opina sobre la suplència de Messi a Anoeta? Preguntes que ens respondrà David Falgàs d'aquí uns instants.
El Futbol Club L'Escala comença l'any amb dues proves de foc si vol seguir mirant cap a les posicions capdavanteres de la taula. El primer gran duel el tindrà aquest diumenge contra el Mollet, un equip que té els mateixos punts que l'Escala, 27, i dos equips que ocupen la cinquena i la sisena posició, respectivament.
Els de Pitu Batlle van començar a entrenar el passat 30 de desembre, és a dir, han tingut 9 dies de vacances, per tal de preparar el pla fort d'aquest diumenge contra el Mollet, abans d'enfrontar-se la setmana que ve contra el Júpiter. L'Escala es troba a la cinquena posició amb 27 punts, els mateixos punts que el Mollet, el proper rival, i els mateixos punts que el Vic. Una victòria de l'Escala faria que l'equip de Pitu Batlle fes un pas més per mantenir la categoria el més aviat possible.
Boig i es queda a l'Escala després de rebutjar una oferta de la Unió Esportiva Figueres, de tercera divisió.
El central de l'Escala, Bocci, ha decidit quedar-se a l'Escala, tot i que l'oferta figuerenca suposava ascendir de categoria, de primera catalana a tercera divisió. Bocci agraeix l'oferta, però considera que no seria just abandonar l'equip a mitjans de temporada.
Amb ell, el regatista del Club Nàutic L'Escala, Gerard Marín, i la regatista barcelonina, Anna Corbella, van començar el dia 31 de desembre de 2014 la Barcelona World Race, la primera i única regata al món a vela 2 i sense escales. De moment, Marín i Corbella han iniciat la prova amb un gran nivell. Ahir, precisament, Marín feia 33 anys i com a regal va aconseguir la primera plaça. L'altre navegant del Club Nàutic L'Escala és Didac Costa, que forma tàndem amb Aleix Gelabert, i han començat la prova amb alguns dubtes.
El regatista del Club Nàutic L'Escala, Gerard Marín, participa per segona vegada en aquesta prova que posa a prova els límits humans. L'edició passada quedava en la vuitena posició, mentre que Corbella, la seva companya, va ser sisena. En tres mesos, els navegants passaran per 12 zones climàtiques i 3 oceans, a més del mar Mediterrani. Els vaixells recorreran més de 20.000 milles nàutiques en una circumnavegació de Barcelona a Barcelona, que va ser el punt de sortida. Marín i Corbella esperen completar la prova amb 91 dies.
En bàsquet, els sèniors escalencs volen començar l'any amb dues victòries, el masculí contra el Sant Celoni i el femení contra el Torroella.
Els Arnau Costell i Xavi Jaén s'enfronten aquest diumenge al Sant Celoni, just després de perdre contra el Vilassar de Dalt. Les d'Arnau Costell i Xavi Falgarona, per la seva banda, tenen derbi empordanès contra el Torroella demà, una jornada després d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada.
En tenis taula, el Serra Escala, el líder, espera mantenir-se invicte aquesta jornada. Davant hi tindrà un os dur com és l'Helios de Saragossa, un equip que es troba en posicions ascens, igual que el Serra, i també com el CAI Santiago.
Els palistes escalents Torres, Clotet, Brugada i Mampel enceten l'any amb un duel complicat enfrontant-se a un dels equips que segueix les mateixes passes del Serra a Divisió d'Honor. Una victòria escalenca podria servir al conjunt escalent per sentenciar ja la Lliga. El duel entre el Serra Escala i l'Helios de Saragossa serà demà dissabte a les 5 de la tarda.
Repassats els titulars.
Comencem el primer programa de l'any, 9 de gener de 2015. Zona Mixta, amb Ivan Garcia.
La situació a Can Barça no és aliena al món local i amb els temes sobre la taula, el possible enfrontament entre Leo Messi i Luis Enrique, la destitució d'Antonio Subizarreta com a director esportiu i, sobretot, per damunt de tot, l'avançament de les eleccions presidencials que anunciava el president Bartomeu a final de temporada. El programa s'ha posat en contacte amb el president de la penya blaugrana de l'Escala, David Falgàs, per tal de poder copsar el que opina sobre l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Ha fet bé el Barça, ha fet bé el president convocar les eleccions a final de temporada i no al juny de 2016, tal i com estaven previstes inicialment?
Home, personalment jo crec que sí, era una mesura necessària, perquè últimament, les últimes setmanes, l'ambient començava a estar ja molt encrispat i jo crec que irà bé per l'estabilitat una mica del club i perquè bàsicament també la massa social ho estava demanant des de feia ja temps.
El president del Futbol Club Barcelona dimecres també anunciava que es presentarà a les eleccions, a les futures eleccions d'aquest juny. Bartomeu guanyarà les eleccions?
Home, això és difícil de dir, no? Suposo, depenent dels candidats que hi hagi, dels seus programes electorals, però bé, en tot cas, si ella es presenta, doncs, serà una lluita entre tots els candidats i a veure qui guanya, diguéssim, amb els vots dels socis.
David Falgàs, el president de la penya blaugrana de l'Escala, diu que aquest ambient podria inclús arribar a afectar el rendiment de l'equip de Luis Enrique.
Home, és un tema una mica complicat, no?, perquè crec que està afectant una mica també el que és a l'equip, en el rendiment de l'equip, i jo suposo que el fet aquest de convocar les eleccions és més la resposta ja per calmar una mica ja tots els ànims i a veure què passa.
Com ja sabeu tots, Leo Messi va ser suplent en el partit contra la Real Societat, en un partit en què el Barça va perdre l'oportunitat de col·locar-se líder després de la punxada del Madrid a València. Què li va semblar la suplència de Messi a David Falgàs?
Si era una decisió tècnica de l'entrenador, doncs ho trobo molt correcte. Era una decisió tècnica, també venia d'unes vacances, un viatge llarg de tornada, va arribar, em sembla que es va entrenar directament el mateix divendres, si l'entrenador considerava doncs, que almenys havia d'estar a la banqueta els primers minuts, doncs, una decisió doncs, que ha pres l'entrenador.
Falgàs també afegia que encara que l'astre argentí del Barça sigui el millor, l'entrenador ha de ser Kimani.
És un jugador, és un campió, és un guanyador, ell sempre vol jugar, encara que sigui el crac mundial, el millor jugador del món, doncs jo personalment crec que la decisió de l'entrenador té que ser per sobre de tot.
És temps de futbol. És temps de Primera Catalana.
Bochy es queda a l'Escala després de rebutjar una oferta de la Unió Esportiva Figueres de tercera divisió el passat desembre. El jugador diu que tenia ganes de jugar a Primera Catalana amb l'Escala. A més, també, l'oferta figuerenca suposava deixar l'equip a mitjans de temporada i no ho veuria just.
Està clar que, havent pujat dos anys consecutius, doncs, tenia moltes ganes de jugar aquest any a Primera Catalana amb el club i és això que crec que el més sensat i el més correcte per meva era acabar l'any aquí a l'Escala.
Bochy, tot i haver rebutjat l'oferta figuerenca que suposava ascendir de categoria de Primera Catalana, a tercera divisió no tanca les portes pel mercat d'estiu. Bochy només té el cap acaba la temporada amb el Futbol Club d'Escala.
És que per desgràcia o per fortuna, doncs tota la meva vida he jugat aquí, a l'Escala, ho tinc al cantó de casa, la veritat és que estic molt còmode tant amb el primer equip com amb els nens que em donen un equip cada any. I la veritat és que, ja et dic, no tenc cap porta, estic fent un bon any, si em truquen vol dir que estic fent les coses bé, però ja et dic, jo ara mateix al camp només tinc acabar l'any amb l'escala i quan acabi l'any ja tornarem a parlar si fa falta.
El central de l'escala està content de rebre trucades d'equips de categories superiors.
Fa molta il·lusió que et truqui un club d'una categoria superior, però ara mateix penso en acabar l'any, en acabar aquesta temporada amb l'escala, intentar assolir el màxim de ràpid la permanència, que crec que és el principal objectiu, i ja et dic, al final d'any, si em truquen, doncs agafarem el telèfon i parlarem.
L'afició de l'escala veurà a Bocci almenys fins a final de temporada. El Futbol Club l'Escala, parlem estrictament de la competició, va tancar l'any a la cinquena posició amb només una derrota a casa en tot l'any 2014. El porter de l'Escala, Àngel Bustins, es mostra content amb els 27 punts i també opina que els números a casa són molt bons.
No, els números a casa són bons, com bueno, també han sigut els altres dos anys, vull dir, que en Pitu, aquests tres anys els números a casa han sigut bons i ja està, doncs, vam perdre més un partit amb la Badesenc i aquest any doncs, també doncs, portem un partit perdut, de categoria nova, no sabíem com aniríem i estem molt contents dels números a casa i a fora doncs, també hem sumat bastant, vull dir, estem contents, amb 27 punts en 15 jornades estem molt contents.
El vestidor de l'escala està acostumat sempre a guanyar, sí, a guanyar. Afecta una derrota o al contrari, s'encaixa doncs amb absoluta normalitat.
Bueno, psicològicament, clar, a veure, portes 3 anys que guanyes quasi sempre, vull dir, no estàs acostumat a perdre i quan perds, doncs, poder estàs més fotut que amb equips que estàs acostumat a perdre 2-3 partits, vull dir, portem 3 anys que perdem poc i, bueno, sí que afecta el diumenge, però llavors arriba el dilluns, el dimarts, ja tornes a preparar el següent partit i saps que si el treballes bé el guanyaràs perquè ja tens un bon equip que sap competir i que estem bé i estem contents.
El Futbol Club l'Escala té la primera prova de foc aquest diumenge contra el Mollet, un equip que té els mateixos punts que el conjunt de Pitu Batlle. Un partit decisiu per les dues bandes, ja que tots dos equips tenen 27 punts com el Vic. Pitu Batlle no podrà comptar amb el lesionat Jordi Alabert, que va ser operat al desembre i va sortir tot bé, però tampoc podrà comptar amb el sancionat Xavi Casagran. Ja sabeu com cada divendres truquem a un jugador de l'equip rival, avui per conèixer el proper rival, per tant, el Mollet. Avui parlem amb el capità del Mollet, és Carlos Mur. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Molt bon any. Bon any, eh? Hem començat ja aquest 2015 i el comencem amb un plat fort, amb aquest Mollet de l'Escala.
I tant, sí, sí. Bueno, dos equips empatats amb 27 punts i un partit nago, sens dubte.
Uh-huh. Partit d'alta tensió, també.
Sí, bueno, l'Escala, un equip no vingut a la categoria, que la veritat és que està sorprenent a tothom, perquè està allà a la zona noble, i bueno, nosaltres amb una bona ratxa que portem ara, estem il·lusionats, per tant, suposo que serà un partit maco.
Mm-hmm. Els dos equips que ho comentàvem, no?, que arribeu empatats a punts, com s'està veient l'Escala, el proper rival vostre?
Bé, jo la veritat, fins aquesta setmana que hem començat a parlar d'ells, era un rival que desconeixia i tal, però per el que hem estat parlant, un equip que, bueno, encaixa pocs gols, també està ben plantat sobre el camp, llavors té unes bandes ràpides, busca molt el que és la recuperació i verticalitat, llavors serà un partit complicat, serà un partit bastant trebat, penso, i, bueno, a veure què salva.
Déu-n'hi-do, no?, aquesta categoria de primera catalana està tot molt apretat.
Sí, sí, està, excepte Granollers, que té una mica el coixí d'ell de punts, la resta d'ells estem allí tots empatats, la veritat és que sí.
Vosaltres sou a dalt també, dir-ho perquè encadeneu fins a 6 victòries consecutives, va guanyar el camp del Manresa 0-2, va guanyar casa contra el Júpiter, per tant que el Mollet s'ha desfet doncs, de grans equips, els equips que estan més amunt que Mollet i l'Escala.
Sí, sí, bueno, això del futbol són dinàmiques, veníem de 4 derrotes seguides i des de perdre casa amb Girona B 0-1, des de llavors vam encadenar 6 victòries seguides i ara la veritat és que a veure què tal ens ha sentat a la parada de Nadal, però la veritat és que l'equip ara està en molt bona línia, sobretot defensivament, encaixem gols i a partir d'aquí ens fem forts i si tenim ocasions intentar materialitzar-les. Sí, sí.
Carles, l'Escala té partit aquest diumenge contra vosaltres, contra el Mollet, i l'altre, que ja serà tancant la primera volta, doncs l'Escala juga contra el Júpiter. Què ens pots dir del Júpiter?
Júpiter va un equip amb bastant potencial ofensiu, sobretot. Gent molt jove, però amb il·lusió i, bueno, tenen, a dalt sobretot tenen molta pólvora. Després, defensivament, potser no són tan forts i que aconsegueixen algunes més que res, una experiència que et dic també, llavors a darrere potser sí que concedeixen una mica més, però a dalt potser tenen bastanta pólvora i bastant on estudi. Per tant, un equip complicat, sí.
I quin és el perill del teu equip, del Mollet?
Nosaltres, la principal arma que et dic és aquesta, molt sòlid defensivament, a partir de tenir una bona defensa construint l'atac, i com a, no sabria dir-te tot així, bon, bon contraatac també. Som un equip, penso que semblant a l'escala, tenim unes característiques similars.
Exacte, perquè per exemple, si mirem doncs, els gols a favor com en contra, doncs potser el que costa tant a l'escala com a vosaltres és marcar gols, però estem a dalt, doncs perquè no encaixen gols, no? Els vostres porters doncs, són ferms, no encaixeu gols, i per tant doncs, els gols que feu doncs, compten per molt.
Exacte, sí, sí. Partim de la base aquesta porteria, llavors tot el que sigui marcar gols et dona punt, està clar.
Uh-huh. Va, estem a divendres, falta encara fins a diumenge per aquest partit. Digue'ns un resultat pel partit, una porra.
Bueno, jo tiro cap a casa, evidentment. Dic una 1-0, 1-0 pel Mollet, dic.
1-0 minut 90 i de penal o no?
No, 1-0 minut 70 i de córner.
O sigui, jugades d'estratègia.
Sí, penso que decidirà el partit per detall, sincerament. Penso que és un partit de pocs gols i que... serà aprofitar si l'error té si el rival té un error o ja et dic, jugar d'estratègia, coses molt puntuals.
Mm-hmm. Doncs Carles, ens veiem el diumenge. Molta sort pel partit.
Perfecte, igualment. Merci.
Gràcies. Okay. Baixem... De primera a quarta, baixem fins a l'última categoria territorial, baixem a quarta, al grup 30, perquè aquest cap de setmana hi ha dos partits molt transcendents per quatre equips. Els dos primers classificats s'enfronten aquest diumenge, Bàscara contra el Bons. Els dos equips tenen 25 punts. El Bons, amb la victòria contra el Camarallera per 4-0, s'ha posat líder, sí, s'ha posat líder. Si les temporades passades eren l'últim, doncs aquesta temporada el veiem ja fins a la primera posició. Anem a parlar d'aquest partit del Bàscara Albons amb un escalenc però que juga a l'Albons. Marcel Bueno, Marcel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, no? Comentàvem aquest canvi de dinàmiques que déu-n'hi-do, no? Passem d'estar per sota i ara ja som els líders.
Sí, no, això es veu el treball que es fa del club, no? Ja l'any passat la segona volta va ser molt bona, que només vam perdre un partit, i ara estem seguint la tònica de l'any passat.
A més, comentaves que l'any passat va ser una segona volta esplèndida, que inclús va guanyar el líder, el Juncària.
Sí, sí, a casa, i no, és la feina de tot l'equip, que ja es veu aquest any.
Uh-huh. De fet, aquest 4-0 ha servit per posar-vos primers, però primers amb 25 punts, els mateixos punts que el proper rival, que és el Bàscara, els mateixos punts que el Verges. Déu-n'hi-do, com està aquesta primera posició, que la teniu ben compartida.
Sí, aquest any està sent una quarta catalana ben competida, no com l'any passat, que hi va haver el Juncari i l'Estatic, que es van destacar molt ràpid, i bé, serà una quarta catalana maca fins al final.
Mm-hmm. Contempla posar tercera?
Sí, clar.
Perquè, clar, amb els fitxatges que heu anat fent, hem canviat de camp, els gols d'en Javi Fuentes no, també compten per molt, perquè si mirem la fitxa sempre fa 3 gols, no? I també esteu bé... pel que fa a la defensa, i això fa doncs, que l'equip estigui dalt, no?
Sí, ja el que he dit abans és la feina de tot l'equip, que tant la línia de davant com la del mig com la de darrere, estem centrats en aconseguir un gran objectiu aquest any.
Uh-huh. Marcel, jugues a l'Albons, però ets de l'escala, però havies dit que et retiraries amb el Sant Pere, no? Que penjaries les botes fa un parell de temporades. Què ha fet que canviï la decisió?
Bueno, els amics, l'any passat quan hi vaig anar hi havia en Santana, que té molta culpa, també jugava en Jordi Pons, i bueno, i en Salvat l'entrenador, que és l'entrenador que he tingut aquests últims 6 anys, doncs clar, uh-huh. I un cop ets allà i veus l'ambient que hi ha i l'esforç que fa la Junta cada cap de setmana, doncs és definitiu.
És que és una rutina, doncs, si la portes des de fa molt de temps, jugant sempre, després al cap de setmana quan jugues dius, ostres, no?
Clar, és que això és una cosa que es porta dintre i...
I a més,
complicat
clar,
deixar-ho.
I a més ara, amb els resultats que anem fent, no? Impossible deixar-ho, seguirem guanyant.
Sí, clar.
Uh-huh. Abans del partit del Camallera, vau mostrar una pancarta, no? Animant en Meli, Rivera i en Genís perquè no es troben en el seu millor moment, no?
Sí, en Meli va tenir un accident, com tothom sap, uh-huh. I en Genís, penso que porta unes quantes operacions, o ben bé, no, que té problemes, i clar... són d'allà del poble i, bueno, no deixen de ser companys, també.
El Gibarroga l'han 4-0, l'Albons a la primera plaça, i aviam si pot continuar l'Albons en aquesta primera plaça, perquè té un os dur, com és el Bàscara, una porra de Bàscara Albons.
0-2.
0-2, amb els dos gols de...
Un d'en Fuentes i l'altre d'en Jordi Galceran.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquest 0-2. Marcel, moltes gràcies, molta sort, i veiem si dilluns veiem a l'Albons novament com a líder d'aquesta quarta del grup 30. Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Un altre partit sens dubte destacat d'aquesta quarta catalana del grup 30 és el Bellcaire-Torruella. Una victòria del Bellcaire el portaria a fer un pas de gegant per atrapar els líders. Parlem amb Eloi Lagares. Eloi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ivan.
Ara parlàvem d'aquest Bàscara Albons, però déu-n'hi-do també amb el Bellcaire-Torruella.
Sí, ara és un moment d'inflexió per 4 o 5 equips de la quarta catalana del grup 30 i ara ens trobem en aquesta situació, no? Estem tots a 3, 4 o 5 punts i veurem a veure com es dona aquesta jornada.
Vosaltres em sembla que sempre jugueu dissabte, no? A 3/4?
No, juguem diumenge, Ivan.
Diumenge, i diumenge també juga l'Albons Bàscara, per tant, que no sabreu res. Bueno, si hi ha algun que us ho diu...
Sí, esperem que la federació doni l'informació en el moment i veurem a veure com reaccionen els altres equips.
Aquest cap de setmana jugueu contra el Torruella, però és que l'altre jugueu contra l'Albons, o sigui, dos partits decisius si el Bellcaire vol aspirar a pujar a tercera.
Sí, bueno, la nostra inspiració és la il·lusió per jugar en aquest esport i anem fent, a poc a poc. No, ara no hem de mirar a pujar a tercera, són 28 jornades i estem a la 12.
Ara comentàvem, no, que aquella pancarta que es mostrava al camp de l'Albons, animant a un jugador del vostre equip, com és en Meli, una baixa molt sensible per vosaltres, perquè potser no torna als terrenys de joc fins la propera temporada, no?
Sí, en primer lloc agrair a l'Albons per el gest que va tenir l'anterior jornada i en segon lloc, doncs, en Meli és un jugador importantíssim per al Bellcaire perquè és el nostre capità i és el nostre jugador clau en la seva posició, però bueno, tenim altres jugadors que poden suplir aquesta baixa amb una consideració bastant àmplia.
Esperem que es recuperi aviat. Ànims, Meli, si ens estàs escoltant, i aviam si el Bellcaire et pot regalar aquest ascens de tercera aquesta temporada i aviam si pot jugar a tercera. Eloi, un resultat per aquest Bellcaire a Torruella?
Pues 2-0.
2-0. L'Albons ha dit 0-2 guanyant l'Albons i tu dius 2-0 amb gols de...
Pues d'en Xavi i d'en Josué.
D'en Xavi i d'en Josué, exjugador de l'Escala, en Josué Lagos, que fa gols en aquesta quarta o no?
Sí. Bueno, va gol per partit de moment.
Bueno, està bé. Així veiem el Bellcaire bé i, per tant, també un jugador que ha sortit de l'Escala que també triomfi amb el Bellcaire. Eloi, moltes gràcies i esperem doncs, que empatem aquest 25 punts entre el Verges, que no juga aquesta jornada, i per tant, doncs, encara després també el partit de l'Albons, doncs, a molta... És que, clar, és que aquests dos partits doncs, són vitals per vosaltres. Eloi, moltes gràcies.
Sí, gràcies, Ivan.
Vinga,
adéu, bona tarda.
Adéu. El regatista del Club Nàutic L'Escala, Gerard Marín, i la regatista barcelonina, Anna Corbella, van iniciar la seva aventura el 31 de desembre, la Barcelona World Race, la primera i única regata al món, a veladors sense escales. Ahir, precisament, Gerard Marín i Anna Corbella es van col·locar primers, un regal que va fer especial il·lusió a Marín, ja que ahir, precisament, feia 33 anys. En aquests moments són cinquens, han passat de la primera plaça a la cinquena. En aquesta edició hi participen 8 vaixells, en aquesta edició de la Barcelona World Race amb dos tripulants per vaixell. Dels 16 navegants només hi ha una dona, Corbella, que forma tàndem amb Gerard Marín.
Per desgràcia, sempre les dones són minoria i aquí doncs, no és una excepció, no? I una mica de mala sort també de que no s'han apuntat més dones en aquesta edició, però sempre som menys, no? Jo crec que al final no és qüestió de ser més o menys valent o res, no? Realment les dones estem en igualtat en aquest tipus d'esport i no hi ha cap diferència.
Segons Corbella, Gerard Marín té les característiques suficients per ser el seu company d'equip.
I el Gerard té les característiques més que suficients per ser el meu company d'aquesta aventura, no? I ell té experiència tanta com jo, a més s'assuma que és una persona pues, que és bona persona i que ens entenem, que és fàcil la convivència, i llavors això fa que siguem un bon equip.
Què faries sense mòbil durant 3 mesos? O sense el teu sofà? O sense el teu llit? O sense celebrar el Nadal? O sense poder celebrar el teu aniversari amb un pastís? Perquè recordem que Gerard Marín ha fet 33 anys a bord del GAES Centros Auditivos. Es podria viure així? Doncs sí. Els regatistes de la Barcelona World Race constaten que sí, però troben a faltar la casa. Però les comoditats aquestes es perden temporalment, perquè la prova podria durar fins a 3 mesos.
O sigui, el fet d'estar en el barco no és el que m'agòbia, a mi potser és el fet d'estar fora de la teva zona de confort, no? De no tenir el sofà, no tenir el teu llit, l'aixeta amb aigua corrent, no? Que obris l'aixeta i surti aigua, coses d'aquestes molt bàsiques que estàs molt acostumat i que de sobte doncs, no tens durant 3 mesos.
En 3 mesos, els navegants passaran per 12 zones climàtiques i 3 oceans, a més del mar Mediterrani. Els vaixells recorreran més de 20.000 milles nàutiques en una circumnavegació de Barcelona a Barcelona. Sens dubte que tots els participants es troben amb climes diferents. Escoltem el regatista del Club Nàutic L'Escala, Gerard Marín.
Bueno, et trobes de tot, no? Al final, nosaltres quan sortim d'aquí sortim a l'hivern, el que passa que de seguida arribem a cap de 5-6 dies de sortir ja estem a Canàries, com si hi hagi bon temps, però sí que un cop arribes al sur, allà el temps es tapa molt, vull dir, cada 2-3 dies t'entra una borrasca, llavors són ben importants, és molt divertit perquè el clima molt ràpid, però sí que fa molta fred, és molt humit, sol no en tenim, no? Però bueno, al final poder navegar al sur és una experiència que aquí no aconseguiria mai, no?
L'altre regatista del Club Nàutic L'Escala és Didac Costa, que forma tàndem amb Àlex Gelabert, i en aquests moments són 6ens. Marín i Corbella esperen completar la prova amb 91 dies.
Zona, tenis taula.
El Serra L'Escala torna a agafar les pales aquest cap de setmana. Serà demà dissabte, a les 5 de la tarda, contra ni més ni menys que l'Helios, un os dur de la Divisió d'Honor. El més important, segons Dani Torres, palista del Serra, és aconseguir la màxima distància possible.
Sí. Bueno, això nosaltres hem de seguir fent el millor possible i quan més distància agafem amb els rivals, millor. Que no en podem agafar més perquè ells segueixen guanyant, doncs, bueno, però que no sigui per nosaltres, no? Almenys donar-ho tot perquè podem agafar la màxima distància possible.
Torres diu que l'Helios és un equip molt competitiu.
Té un equip molt competitiu i estarà lluitant allà per les classes de dalt segurament. Esperem que, bueno, que si és un bon partit, però sobretot que si podem guanyar, pues, portem una victòria, més que res.
El duel entre el Serra L'Escala i l'Helios serà demà dissabte a les 5 de la tarda a la Sala Polivalent. Una victòria del Serra faria que sentenciés ja la Lliga. Bé, doncs, acabem aquest primer programa de l'any 2015, un programa on ha vingut ben farcit d'actualitat, i és que hem parlat de les eleccions, hem parlat de Messi, de la destitució d'en Dani Lluís Arreta, que Bocci es queda a l'Escala, que l'Escala té la primera prova de foc contra el Mollet, els equips de bàsquet volen aconseguir la primera victòria de l'any, volen encetar l'any la primera victòria. Hem parlat de la cinquena posició de Gerard Marín i Anna Corbella en aquesta Barcelona World Race, i també hem parlat del partit decisiu del Serra L'Escala contra l'Helios. Animeu-vos a veure aquest partit perquè serà d'allò més disputat i promet espectacle. També informem que tornem dilluns, com sempre, hem començat divendres, però tornem dilluns al 107.6. No hi falteu. Adéu-siau i molt bon cap de setmana.
Hola, soy Carlos Pérez de Rosas. Yo també escolto la Zona Mixta a Ràdio L'Escala.